mira que si l'Urruti el paré, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo. Tocarà Soskov per a Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov per a Vaquero, pica Koeman, gol!
Anèssima pujada, Alves, pilota centrada per Alves, no arriba ningú, la rematada, recupera l'interior de l'àrea, Eto, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol, ha marcat Don Andrés, 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 Don Andrés.
L'emoció, fins i tot, amb el gall final de Don Andrés, eh?
Sí, són tres gols molt diferents. El primer és un gol extremadament emocional.
Un primer gol que no és gol. És l'aturada de l'Urruti.
Sí, això mateix. Un primer gol que no és gol, molt bé. Jo, aquell partit el vaig transmetre de peu damunt d'una taula, perquè no m'hi veia, i estava dempeus damunt la taula per superar, gràcies a l'alçada de la taula, l'alçada de la gent que tenia al davant. I pots imaginar-te, quan vaig cridar allò de l'Urruti t'estimo, tota la gent que tenia davant es va tombar, i jo estava amb... no tenia tècnic, perquè era... aquest gol encara és a Ràdio Barcelona, i viatjava sense tècnic, i... escolta, i era una situació raríssima, no? Un senyor damunt d'una taula amb un micròfon, amb un cable que va parar a una cabina que està a 15 metres i cridant tot sol l'Urruti t'estimo. Un dubte immens, perquè jo mai havia fet una manifestació tan personal i tan íntima per ràdio.
L'has hagut de complementar després, en els Ovis Arreda li vas dir fa poc.
Sí,
dir,
però això va ser
tu.
Una conversa personal. Sí, sí,
per la ràdio.
Sí, per la ràdio. I aleshores l'extrem que... a l'acabar el partit vaig baixar els vestidors i li vaig preguntar a l'Antoni Bassas, tu creus que m'he passat amb això de l'Urruti t'estimo? I l'Antoni em va dir, no ho he sentit, perquè al moment que ha marcat el gol s'ha aixecat tot al meu costat, m'han tret els auriculars, tothom s'abraçava, perquè ja estava baix a la banqueta amb els jugadors, sí. I no ho he sentit. I bé, vaig pensar, doncs, no sé si m'he passat, si no m'he passat, si els he agradat, si no... I vaig tornar de Valladolid a Barcelona, a Madrid, vam agafar un pont aeri, vam arribar a Barcelona, i vaig anar a casa a dormir. I amb aquest dubte que sempre ens passa als professionals, et passa a tu, ens passa a tots els que parlem per ràdio, que no saps quina repercussió té o com ha estat rebut allò que has fet. Tu saps que has fet alguna cosa, que t'has arriscat, que has fet un exercici, però no saps si aquest exercici ha estat entès, no ha estat entès, si ha arribat, si no ha arribat, si la intenció que ho deies s'ha interpretat d'aquesta manera o d'una altra. I això és una cosa, una característica que té aquesta feina nostra, que no tenen moltes altres feines. Perquè l'actor a la platea veu immediatament la reacció. I un cantant a un palau d'esports, exactament igual, no? Però ara nosaltres, ara com saps tu que aquesta entrevista que estem fent tu i jo l'interessa a la gent? Com sabem si aquesta entrevista ha de durar un minut més o quatre minuts més? Clar, els de la tele ara tenen els índexs d'audiència aquests segon a segon, com tu saps que...
Però el tenen l'endemà. Hi ha alguns països que ho tenen a l'instant.
Sí, sí, hi ha controls que els saben a l'instant i saben el que fa la competència, i per tant poden dir, ara entra la policia de la competència, l'entro jo, ara, justament perquè l'entra, no l'entro. És a dir, poden reaccionar sobre la construcció del missatge, però nosaltres no podem reaccionar sobre la construcció del missatge. Bé, va ser una angoixa gran amb això de l'Urruti t'estimo, perquè, a més, declarar l'estimació a una persona del teu...
del teu mateix sexe...
Clar, això...
En aquella època era trencador.
En aquella època era perillós, i com que tu ja saps que en aquest món sempre hi ha gent que està disposada a agafar tots els raves per les fulles per mirada de... bàsicament per mirada feta faneries al voltant dels personatges públics. Això em va costar algun malentès durant una certa època, no? Tot forma, però, tot t'ajuda a la vida, no?
De tota manera, tu tenies íntimament preparada, ja sé que és impossible pensar que hi haurà un penal a l'últim minut i que llavors l'aturarà un porter, però jo recordo una transmissió viscuda conjuntament, el Pizzi Sos Macanudo, aquella eliminatòria de Copa del Rei que sí. Es va classificar. A més, moltes de les teves transmissions o al·locucions han passat a ser cintes de caset o CDs que la gent col·lecciona, que tu ja tenies la constància de dir avui serà important perquè no hi ha la televisió, per tant serem la banda sonora de referència en aquest punt, i no sé, és a dir, jugues amb unes quantes variables que dir, si la puc enxufar, segurament avui és el dia, no? Tu prepares, vull dir.
Tens molta raó i no tens cap raó.
Molt bé.
Tens molta raó que si transmets un partit per exemple, la Copa del Rei, al camp de l'Alcoià. Has guanyat al camp de l'Alcoià 0-3. I al partit de tornada aquí a l'estadi, dius, aquest partit, si he de fer pivot a la narració amb el marcador, no anirem enlloc, perquè no té cap interès. Per tant, el que has de fer és buscar un discurs alternatiu, preparar coses. És quan fem allò que venen nens a la transmissió, quan busquem algun element perquè entenem que el marcador per ell mateix no s'aguanta. Per tant, és veritat el que dius, en el sentit que nosaltres sempre hem de preparar la feina, sempre hem de pensar, avui juguem al camp del Madrid, al Bernabéu, aquest és un partit tan important que la part prèvia del partit no fa falta que divaguem sobre temes laterals, perquè Madrid, la història dels Barça-Madrid, això sol arrossega, i per tant no podem fer l'esquema clàssic d'una transmissió ordinària. El cas del Madrid seria en un extrem, i el cas de l'Alcoià, amb tots els respectes per l'Alcoià, seria l'altre extrem. Ara bé, on no tens raó és el dir, prepararem les emocions. No, aquí no. Mm-hmm. Aquí no. O sigui, de la mateixa manera que tu surts un bon dia a la primavera al carrer i veus el cel i notes l'olor de la tarongina i veus que aquella noia camina amb més gràcia que no caminava abans i notes que hi ha un cert pessigolletge a la pell, de la mateixa manera que passa això, és a dir, de la mateixa manera que això t'impacta la teva sensibilitat aquell matí primaverenc, doncs el narrador d'un fet s'emociona d'una manera no preparada. Aleshores, jo crec que és un error dir, avui diré Iniesta, ets el millor de la festa. Iniesta, ets el millor de la festa. Iniesta, i llavors...
La rima la treballes molt últimament, eh?
Sí, Iniesta, ets el millor de la festa.
Titi, Henry.
O sigui, les emocions no es poden preparar. Tu no li pots dir a l'Urruti que t'estimo perquè t'has preparat, dic, el d'Urruti te l'estimo. No li pots dir al Pizzi que és macanudo. En tot cas, tu pots saber que els argentins diuen macanudo i que si en lloc de ser argentí, doncs, hagués sigut veneçolà, doncs allà n'haurien dit chévere, i que si en lloc de ser veneçolà fos mexicà, doncs n'haurien dit d'una altra manera. Pots tenir un rerefons que et permeti fer servir un argument o un altre, un recurs o un altre, però preparar-te les emocions jo crec que és un mal assumpte. És com si em diguessis, em preparo els enamoraments.
No anem bé. De tota manera, aquests tres moments que hem triat per il·lustrar la conversa també marquen com també funciona el teu tarannà de recerca constant en l'actualització de missatges. És a dir, segurament el gol de Koeman, l'accent és en el gol.
Sí, el gol
Don Andrés apareix el protagonista, no?
Sí, el gol de Koeman, si em faci anàlisi de text, diria, sí. El gol de Koeman és un gol en el que jo vaig assegurar. O sigui, el Barça no guanya mai la Copa d'Europa. En aquella època teníem poques possibilitats de guanyar Copes d'Europa, per tant, jo pensava, vés a saber quants anys trigarem a guanyar-ne un altre, i pensava, és un gol, el gol que faci el Barça, que l'hauríem d'assegurar. Ara aquí hi ha un munt de fotògrafs que fan fotos. Sí. Quan els fotògrafs fan fotos, a vegades arrisquen, perquè canvien les òptiques, perquè canvien els plans, perquè busquen un terme i no sé què, perquè desenfoquen... Però fan algunes fotos per assegurar, per dir, aquesta que he dit tal com és, perquè com a mínim ja en tinc una, no? Després en tindrem 18 o 20, però vull assegurar...
Aquesta segur que la podeu publicar.
Exacte, això mateix. O sigui, tinc 3, 4 fotos que les tinc assegurades. I després, a les altres vaig a buscar visions més singulars, més originals, si surten bé, si no surten no passa res, perquè he assegurat. Doncs una miqueta era això, no? El partit de la final de Wembley, no podíem arriscar-nos a que l'enamorament ens portés a, diríem, una frivolitat impròpia. I com que era el primer gol de Copa d'Europa, que es donava a la Copa d'Europa, jo vaig decidir que aquest gol el cantaria de la manera més tècnicament imbatible. I fixa-t'hi que hi ha una cosa que és curiosa i que m'alegra sentir-la, que és que pronostico com picarem la falta, sí. Que la tocarà un, aturarà l'altre i xutarà l'altre. Tenim la sort que s'aixeca un jugador de la barrera italiana, cosa que jo no sabia, la pilota entra dintre i aleshores faig el gol amb el crit més clàssic. M'aguanta bé la veu, perquè tot i que era el minut 114 de la segona part, jo no havia fet un gran esforç de veu, perquè era un partit en el que jo no volia fallar. En canvi, el d'Iniesta...
Però quina sort que amb el d'Iniesta no t'aguanti la veu, perquè sí. Això és un plus.
Sí, el que passa és que en el d'Iniesta jo comprenc que no hem dit cap... o sigui, som al minut 92. La jugada és una jugada una mica complicada, que va de banda a banda. És un gol que no es veu a venir. Iniesta xuta de cop i volta. Per tant, no hem tingut temps de fer en les parts del discurs seria l'exordi emocional, o sigui, la introducció cap a la, cap a la, cap al nucli del discurs. I, per tant, ens ve el gol de cop i volta. Perquè xuta Iniesta, la pilota entra, i en aquell moment... l'impuls és el de començar a repetir el nom de l'Andrés. Tinc la sort que el Ricard aquell dia està inspirat i l'anomena Sant Andrés de Stamford Bridge, que és tot una... És una frase maca, Sant Andrés de Stamford Bridge, és gairebé una parada del metro de Londres, no? Sant Andrés de Stamford Bridge. I aquesta frase del Ricard, el Ricard m'ajuda molt. Aquesta frase del Ricard ve una mica a consolidar un gol que, si no, no té versió sonora prou reeixida. Hi ha aquesta veu trencada que a mi, quan se'm trenca, no em sembla malament que se'm trenqui, perquè en aquell moment penso... Clar, que aquesta és una constant del discurs, no? Quan tu estàs fent un discurs, estàs pensant això que estic fent s'ajusta més o menys als paràmetres que vull, que convé, que entendrà l'oient, perquè si no s'ajusta als paràmetres, que no se trenqui la veu.